Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. El sector agrari treu avui els tractors a Mallorca i a Menorca contra l'acord de Mercosur i en defensa del seu futur. D'una banda, Saja, UPA i les cooperatives agroalimentàries partiran de ben pres des de diferents municipis de Mallorca per trobar-se a Ses Torres, Ariany, a les 10 del matí. De l'altra, Unió de Pagesos i l'Associació de Producció Agrària Ecològica s'han citat també a la mateixa hora a Son Fusterat, a Palma, des d'on aniran cap a Gama per acabar davant Mercapalma. Són dues propostes diferents a Mallorca que es mantenen, tot i l'amenaça de pluja. Joan Gaià és el coordinador d'Unió de Pagesos.
En principi, ha de ploure un poc més de lo que plou per fer molt por. Estem avasats a dufanys per les sabates i anar un poc banyants.
A Menorca, els pagesos es concentraran més tard a les 12:30 al recinte firal d'Es Mercadal, on es llegirà un manifest conjunt amb les principals reivindicacions del camp. És dijous, dia 29 de gener. I avui també ens fixam en un altre col·lectiu, el dels treballadors dels serveis ferroviaris de Mallorca, que han congelat les mobilitzacions als trens.
Això després d'una primera reunió amb la gerència de l'empresa en què es va comprometre a fer millores de seguretat. Divendres matí es tornaran a reunir.
I suport de les entitats socials de les Balears, el nou reial decret per a la regularització extraordinària de migrants.
Metges del Món, la Xarxa per a la Inclusió i el Col·legi de Treball Social defensen que aquesta mesura serà clau per avançar en una societat més cohesionada. És Andreu Grimald, director d'APN.
Bueno, lògicament, persones que estaven treballant en negre i ara podran regularitzar la seva situació laboral, persones que de vegades no tenien molta dificultat per empadronar-se per aquesta situació administrativa irregular, ara podran empadronar-se a l'habitatge allà on realment viuen, i per tant desmuntant totes aquestes fake news i totes aquestes mentides que se van llançant de que suposarà un increment de una saturació de servei públic.
170 persones han estat identificades i hi ha hagut també un detengut per a presumpte delicte contra el patrimoni a l'antiga presó de Palma.
És el resultat de l'ampli dispositiu conjunt que aquest dimecres han desplegat en aquest edifici abandonat la Policia Nacional i la local, una operació que no s'ha fet per desallotjar els residents de les instal·lacions, segons afirmen els cossos policials, sinó per mor de les queixes veïnals dels darrers mesos.
I la borrasca Christine deixa 90 incidents a les Balears des d'ahir a les 12 del migdia i fins avui matí.
La majoria, 53, són a Eivissa, 24 a Mallorca i 12 a Formentera. Pel que fa als tipus d'incidències, la gran part són caigudes d'arbres. Tots els ports de les illes ja estan oberts.
Tot i això, per avui encara es mantenen els avisos grocs a l'arxipèlag per fenòmens costaners. Pedro Roger, bon dia. Quina serà la situació aquest dijous?
Bon dia, doncs esperem que aquesta jornada torni a estar marcada pel vent i l'onatge. Això sí, afluixarà una mica respecte d'ahir. Esperem que el vent torni a bufar moderat, ho farà de llebeig en qualque cop fort encara. I per tant, a la costa més exposada, la situació marítima encara serà complicada, tindrem un onatge intens. D'altra banda, en el cel, tindrem un dia bastant carregat de núvols i fins i tot podrem tenir encara qualque pluja, principalment en el sector de les Pitiüses i també cap al migjorn i ponent de Mallorca. La resta del territori no esperen que aquestes precipitacions acabin afectant i hem de dir també que les zones on plogui serien pluges bastant dèbils en conjunt. I tot això estarà acompanyat també per una certa pujada del termòmetre respecte d'ahir. Ara mateix tenim a Mallorca 8 graus a Vilafranca, 11 a Alaró i 12 al Port de Sóller. A Menorca 10 graus a Mahó i 13 a Calamorell. I a les Pitiüses, 13 graus a Santa Eulària i 14 a Eivissa.
I en els esports, el tècnic del Mallorca, Jagoba Arrasate, recupera Manu Morlanes per al duel contra el Sevilla. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El migcampista va entrenar i amb la resta dels seus companys i podrà entrar a la convocatòria per jugar dilluns l'importantíssim partit contra el conjunt andalús a Son Moix. Raïl, Okumbula i Lato no s'entrenaren amb la resta del grup. També en futbol, a la Champions, el Barça és l'únic equip espanyol classificat pel vuitens de final. El Madrid i l'Atlètic de Madrid hauran de jugar l'eliminatòria de 16 després de perdre nit els seus partits. L'Atlètic Club i el Villarreal s'acomiaden de la competició. I en ciclisme, Antonio Morgado va ser el guanyador de la primera etapa de la Challenge Mallorca. El trofeu Calvià avui es disputa la contrarrellotge per equips amb 24 quilòmetres de recorregut en sortides a Salines i arribada a la colònia de Sant Jordi.
Són les 7:05. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Cristina Bausà i Anselm López. Comencem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Atenció als qui avui heu d'agafar el cotxe, perquè és possible que vos trobeu amb una caravana de tractors en algunes carreteres de Mallorca i de Menorca. El sector agrari es mobilitza en defensa del seu futur. Els més matiners seran els pagesos mallorquins, que es divideixen aquest dijous en dues protestes diferents.
Una és la convocada per Assaja i Coac. Parteixen ben prest des dels diferents municipis de l'illa. Per tant, l'arribada ve a les 10 al restaurant Ses Torres d'Ariany, on fan l'acte final. El president d'Assaja Balears, Joan Company, explica que surten al carrer perquè el seu futur està en joc a causa de la política agrària comuna post-2027 i l'acord de la Unió Europea amb Mercosur. També per demanar que es compensin els sobrecostos de la insularitat. Diu que aquestes en són les conseqüències.
Sí, tota l'agricultura intensiva té molt de problemes per sobreviure degut a que havien llevat molt de productes químics per poder seguir fent feina, no? I això suposa un canvi important en la manera de fer feina, que no tothom està preparat, d'acord? Llavors és un tema de tamany d'explotacions. Si aquí comença a entrar gent de fora, és a dir, lliure competència, vol dir que per poder competir hauràs de tenir tamany més grossos.
La presidenta de les cooperatives agroalimentàries de les Balears, Jerònima Benafà, critica la rebaixa del pressupost que contempla la PAC a partir del 2028 i reclama que es simplifiqui la burocràcia.
La sobirania alimentari és importantíssim i aquest pressupost, de qualque manera, que se mos ha rebaixat, crec que no és just.
En paral·lel, estaran en circulació els tractors convocats per Unió de Pagesos i APM. Es trobaran a les 10 del matí al pàrquing de Sant Fusteret de Palma. Des d'allà es dirigiran cap a Agama per acabar davant Mercapalma. El coordinador d'Unió de Pagesos de Mallorca, Joan Gaià, afirma que el recorregut es manté tot i la mala previsió meteorològica.
En principi, ha de ploure un poc més de lo que plou per fer molt por. Estem avasats a dufanys per les sabates i anar un poc banyants.
I a Menorca, Margalida Llambies, d'Unió de Pagesos, denuncia que a l'illa pateixen una doble insularitat que no es contempla a la burocràcia.
Si a l'estat ja estan ja queixosos, els de Balears, i estem més, tenim més dret perquè patim la doble insularitat, que això a la PAC no ve refractat. Vull dir, estem a les mateixes normes que un ramader de França o d'Alemanya i nosaltres ens veiem perjudicats directament.
El conseller d'Agricultura, Joan Simona, t'esposa al costat dels pagesos, denuncia les mateixes mancances de la futura política agrària europea que els professionals del sector a les illes.
Les polítiques agràries comunes han de tenir en compte el que és insularitat. La nostra insularitat de les illes i, en el cas de Menorca, doble insularitat. Per tant, això nosaltres pensem que els reglaments ho han de recollir i també s'han de veure reflexats pressupostàriament.
També el diputat Vicenç Vidal, de Sumar Més, ha mostrat el seu rebuig a l'acord d'Europa amb Mercosur i dona suport a les mobilitzacions. Assegura que aquest pacte comercial traeix la pagesia de les Balears.
L'acord amb Mercosur genera una competència deslleial a l'agricultura europea i especialment a l'agricultura de les Illes Balears, una agricultura d'un model familiar, una agricultura que ja pateix el fet d'insularitat. I, per tant, en aquests factors de dificultat que ja té l'agricultura de les Illes Balears, li afegeix una competència deslleial per temes ambientals, perquè els estàndards no són iguals, per temes socials i per temes laborals.
Són ara les 7 i 9 minuts. Un altre col·lectiu, el dels treballadors dels serveis ferroviaris de Mallorca, han congelat les mobilitzacions als trens de Mallorca després d'una primera reunió amb la gerència de l'empresa. Damunt la taula hi ha millores en seguretat al servei.
Per això, tant el comitè com el gerent de l'empresa coincideixen que fan falta millores en la comunicació i en la gestió de les incidències. El president del comitè, Ricardo Mas, ha demanat la digitalització de les comunicacions entre els diferents departaments.
No podemos estar a la hora de cuando pasa un incidente casi casi con métodos caseros, de poner un post-it de ha pasado esto aquí y a mirar a ver quién lo arregla, no. Se tiene que digitalizar, informatizar y hacer un seguimiento de cualquier incidencia que haya.
El gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca, José Ramón Horta, ha insistit que viatjar en tren a Mallorca és segur, però ha reconegut que hi ha marge de millora en les comunicacions.
Sustancialmente, donde tenemos que mejorar es en la comunicación entre lo que se está haciendo, digamos, desde la parte técnica y lo que se traslada a la vía, porque gran parte de las medidas que están trasladando el comité de empresa, pues redundan sobre esto, el establecimiento de protocolos y mejoras en la comunicación interna de la empresa.
Un dels punts més conflictius podria ser la creació d'una comissió de seguretat, tot i que hi ha el compromís de crear-la. El gerent ha explicat que fa 2 mesos que es van incorporar els 2 enginyers que han d'encapçalar aquest organisme i per això demana un poc més de temps. Així mateix, ha proposat una alternativa que no acaba de convèncer el comitè.
Ya lo hemos dicho siempre, esta comisión se va a constituir y esta comisión se constituirá pues inmediatamente que se pueda. Es decir, incluso si pactamos con el comité de empresa la posibilidad de que estos técnicos puedan ser sustituidos hasta que alcancen su formación por otros técnicos de la empresa, la podemos constituir cuanto antes.
Si entienden que han de poner otras personas mientras tanto y echar a andar el comité, bien, pero lo deseable es que estén estos ingenieros que serán los que tocarán la materia en primera persona.
Divendres matí es tornaran a reunir les 2 parts. En qualsevol cas, el comitè guarda la carta de les mobilitzacions i la tornarà a treure si considera que les negociacions no avancen a bon ritme.
I això quan la seguretat ferroviària i els accidents mortals d'Adamuz i Gelida continuen a l'ordre del dia. Avui el ministre de Transports, Òscar Puente, compareixerà al Senat per explicar els sinistres i els problemes que se succeeixen en el Servei de Rodalies de Catalunya. Serà durant la mateixa jornada en què se celebra a Huelva la missa funeral en memòria de les 45 víctimes del descarrilament de Corba.
Serà a les 6 de l'hora baixa al Palau d'Esports Carolina Marín de Huelva, d'on són més de la meitat de les persones que van morir en l'accident. En el centre del recinte, la mateixa pista, s'ha disposat un espai preferent per als familiars. Mentrestant, hem sabut que el govern espanyol té l'autorització judicial per reposar la infraestructura en el tram del sinistre de Còrdoba i es preveu que recuperi el servei Madrid-Sevilla en 10 dies. A més, l'executiu central realitzarà una declaració d'emergència per agilitzar les obres. Aquesta permet contractar sense un procediment formal.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I entitats socials de les Balears celebren el nou Reial Decret per a la regularització extraordinària de migrants. Metges del Món, la Xarxa per la Inclusió i el Col·legi de Treball Social defensen que aquesta mesura serà clau per avançar en una societat més cohesionada.
Segons la Xarxa per a la Inclusió Social, la irregularitat administrativa és un dels principals factors de risc de pobresa i exclusió social perquè limita l'accés a una feina digna, a l'habitatge, a la sanitat i a l'educació. És Andreu Grimald, director d'APN.
Bueno, lògicament, persones que estaven treballant en negre i ara podran regularitzar la seva situació laboral, persones que de vegades no tenien molta dificultat per empadronar-se per aquesta situació administrativa irregular, ara podran empadronar-se a l'habitatge allà on realment viuen, i per tant desmuntant totes aquestes fake news i totes aquestes mentides que se van llançant de que suposarà un increment de saturació del servei públic.
Per la seva part, Raquel Ríos, gerenta del Col·legi de Treball Social de les Balears, explica que aquesta mesura possibilita que els beneficiaris sortint de situacions d'irregularitat i precarietat, especialment en sectors essencials com les cures, els serveis, l'agricultura o l'hostaleria, i accedeixin en igualtat de condicions a drets bàsics.
Regularitzar és obrir una porta a una vida més estable i més segura. La nostra intervenció des dels drets humans significa reconèixer que la protecció i la dignitat de la persona no pot dependre de la seva situació administrativa.
Metges del Món de Balears en un comunicat ha assegurat que existeix una relació directa entre irregularitat administrativa que pateixen aquestes persones i les complicacions per accedir a l'atenció sanitària, ja que, diuen, un 60% dels casos de vulneració al dret a la salut afecta persones sense autorització de residència.
I el Servei d'Ocupació, el SOIP, ha enviat una carta al seu homòleg del govern al CEPEN que rebutja que les persones estrangeres sense permís de residència o de feina es puguin inscriure en aquest servei públic per demanar feina. Una missiva que s'ha enviat just l'endemà que s'ha aprovat la nova regulació massiva de migrants i que, segons el govern, afectarà la tasca d'aquest organisme amb més càrrega de feina i sense recursos addicionals.
La carta respon a un informe del CEPA del mes de desembre que planteja permetre de manera excepcional la inscripció com a demandants de feina dels estrangers que han sol·licitat una autorització de residència per arrelament socioformatiu i es troben pendents de la resolució. És a dir, que la seva petició està encara en tràmits i no han rebut el vistiplau de l'administració. La consellera de Treball, Catalina Cabré, rebutja la proposta, assegura que dona molta inseguretat jurídica i que falten mans per atendre aquestes noves sol·licituds. Cabré ha qualificat d'irresponsable el president del govern central, Pedro Sánchez, diu que la seva política migratòria és nefasta i que només faltava la regularització massiva d'estrangers aprovada aquesta setmana.
A les Illes Balears tenim un problema que venim denunciant d'una ruta irregular que ja s'ha obert i un efecte llamada d'immigració, i pensam que el govern d'en Pedro Sánchez està sent irresponsable perquè, a més, deixa en mans de les comunitats autònomes aquesta problemàtica sense cap tipus de financiació ni sense cap tipus d'ajuda a nivell de recursos.
I just aquest procés de regularització ha marcat aquest dimecres la campanya electoral de les autonòmiques d'Aragó, ja que hi han anat dos dels líders estatals, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i el de Vox, Santiago Abascal.
El gobierno no puede regalar la residencia legal a cualquier persona en nuestro país. Las regularizaciones han de ser individualizadas, caso a caso, y condicionadas, caso a caso, y no una alfombra roja para convertir la ilegalidad en una forma de residir en nuestro país.
Nos quieren hacer creer que están en contra. No, esta medida no beneficia a Vox, esta medida perjudica a todos los españoles.
Son ara les 7 i 16 minuts.
El Consell de Mallorca commemora el Dia Escolar de la Pau i la No Violència al Centre Cultural La Misericòrdia.
Una jornada educativa adreçada als infants per promoure els valors de la pau, la convivència, el respecte i l'empatia.
Una iniciativa que aposta per l'educació amb valors com a base d'una societat més justa i solidària.
30 de gener, a les 11:30 hores, a La Misericòrdia. Dia Escolar de la Pau i la No Violència.
Una iniciativa del Consell de Mallorca. Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I vos ho dèiem, els titulars, el vent provocat per la borrasca Cristina ha deixat el seu pas per les Balears, 90 incidents des d'ahir migdia fins a primera hora d'avui matí. L'AEMET manté els avisos grocs a gairebé tot el litoral de les Balears i la Direcció General d'Emergències Interior manté activada l'alerta taronja per precaució. Això vol dir que està actiu l'índex de gravetat 1 del pla Meteoval per forts vents i per fenòmens costaners. Per conèixer quina és la situació, saludem en directe Pedro Ladaria, que és tècnic d'emergències. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, què ha passat durant les darreres hores i com han evolucionat les incidències?
Bé, les darreres hores han estat ja de més de tranquil·litat, perquè bueno, tot la resta dels incidents s'ha produït sobretot ahir a la baixa, va ser quan hi havia més incidents, i sobretot a l'illa d'Eivissa. Ara mateix tenim de nou incidents encara oberts, esperant la majoria llum diurna per fer feina amb més seguretat.
Quins tipus d'incidents han estat els majoritaris, sobretot com deien que han afectat l'illa d'Eivissa aquestes darreres hores?
La majoria són caigudes d'arbrat o d'elements urbans que cauen per culpa del vent. Hi ha hagut també alguna inundació de via pública ja especialment a Mallorca per acumulació d'aigua, no per aiguats importants, sinó per tot el que ha arribat a ploure els darrers dies, pues, algun lloc ha saturat. Però bueno, el més perillós han estat caigudes d'arbres i caigudes d'elements urbans a la via pública.
No hi ha hagut, però, cap incident greu?
Greu. Bueno, no hi ha hagut que lamentar cap dany personal, però sí que hi ha un pi damunt d'una vivenda a Eivissa que, bueno, que avui hauran de valorar, i que els moradors van haver de sortir de la casa perquè no consideràrem que fos suficientment segur com per aquí passessin més vespre. Avui, en un dia, com deia, hi ha una grua de gran tonatge i després s'haurà de revisar l'estructura.
Aquest habitatge va ser desallotjat. En concret, on va passar?
Va ser a Silla d'Eivissa, en concret a Sant Josep.
Això era ahir hora baixa, podríem dir que era un dels incidents més destacats, per tant, d'aquestes darreres hores. S'ha decidit mantenir encara l'alerta taronja. Com s'espera que evolucioni la situació avui?
S'espera una evolució molt favorable. En principi, ja les alertes de vent haurien acabat i començaria, quedaria només alerta per efecte de sonatge, de mà de fons principalment, però no és un episodi que vagi a quedar tancat net en principi, perquè s'espera que en qualsevol moment també pugui tornar a començar a fer vent, perquè no... El passadís de tempestes no està tancat, per entendre'n molts, i pareix que segueix entrant possibles entrades de vent, en la qual s'ha de demanar precaució a la gent, perquè en terra està molt banyat, els arbres pues, tenen les arrels menys sòlides que altres moments, i per tant aquestes entrades de vent amb menys intensitat ja provoquen incidents.
Per tant, senyor Ladaria, quines recomanacions faria encara a la població per aquest dijous?
Les recomanacions són les que feien sempre de primer de seny, que és el més fonamental, i després pues, no acostar-se sobretot a les voreres de la mar, perquè encara seguim tenint una tempesta, i a vorera de mar pot ser perillós, però pot ser arrossegat, i després evitar les zones on pugui haver despreniments de roques o pugui haver problemes amb arbrat, sobretot especialment en moments que hi hagi puntualment més vent. Però, bueno, són les recomanacions més clàssiques d'anar amb coneixement.
Uh-huh. Idò bé, aquestes són les incidències més destacades. Encara precaució als ciutadans en aquesta jornada de dijous per aquest vent que afectarà encara les illes. Pedro Ladaria, tècnic d'emergències, gràcies per haver estat aquests minuts a nosaltres en directe.
Moltes gràcies a vostès.
Hem de dir també que aquí a les illes, de moment, tots els ports es mantenen oberts, malgrat aquest avís groc que encara està activat per Malamà, i les companyies, les navilieres, no han informat de cap modificació de línies. La borrasca Christine ha provocat també un temporal intens a la península, amb pluges fortes, amb vent huracanat i nevades a cotes relativament baixes, a més de la Malamà. El temporal ha causat talls de carreteres, interrupcions en el transport, suspensió de classes en diverses zones i nombroses incidències relacionades amb arbres caiguts, amb inundacions i amb danys materials.
I una de les nevades més destacades va ser precisament a Madrid, on hi ha hagut moltes imatges també a les xarxes pel gran nombre precisament de neu caiguda. També en alguns punts de la península les ratxes de vent superaren els 150 km per hora. Són vents huracanats. També s'han registrat acumulacions de pluja molt elevades en poques hores. L'Agència Estatal de Meteorologia, l'AME, per tant, ha activat avisos també a diversos nivells, fins i tot vermells en algunes zones d'Andalusia, especialment i Extremadura, per risc de vent extrem, temporal marítim i pluges intenses i neu. Després del pas principal de Christine, nous fronts atlàntics continuen encara mantenint la inestabilitat amb més pluges i més vents, sobretot serà a la banda de Galícia, Andalusia i zones del Cantabri, fet que allarga aquest episodi de mal temps també durant diversos dies.
I mentrestant, a Menorca, Castella es troba fins avui a les dues en dol oficial arran del despreniment mortal a Cala Sant Esteve. El succés, recordem-ho, va provocar la mort d'un home de 66 anys. Ahir, la dona que es trobava al mateix dormitori que la víctima en el moment de l'accident va rebre ja l'alta hospitalària.
Les banderes de l'Ajuntament de Castell onegen a mig pal en senyal de condol per l'home que el passat dimarts va perdre la vida en caure un roc de gran tonatge a damunt casa seva. El consistori va decretar 24 hores de dol oficial que duraran fins avui a les dues del migdia. Tècnics de Risbal han avaluat també l'estat d'aquest penya-segat a la Cala Sant Esteve per determinar si s'ha d'ampliar la zona de cases que s'han de desallotjar. Ara es processaran les dades, també s'analitzaran per elaborar-ne un informe. Miquel Llompart, el tècnic superior de Risbal.
Hem vengut a volar el nostre dron, que va equipat amb un sensor LIDAR, que el que fa és anar tirant punts sobre terreny i poder tenir una reconstrucció en tres dimensions de la zona. Nosaltres el que intentarem detectar són les discontinuïtats, que hi pugui haver blocs que potencialment puguin caure, si n'hi ha.
Arran de l'accident, també es reformularà la planificació de les obres que s'havien iniciat per dotar la zona de clavegueram. S'actuarà primer a l'estació de bombeig de vora el cementeri, mentre s'esperen els resultats de l'estudi del penya-segat. Els veïns també han decidit que els problemes de cobertura que varen dificultar l'avís als serveis d'emergència són un problema. En aquest sentit, el batlle Lluís Camps torna a demanar a l'autoritat portuària que treballi en aquest assumpte.
Començaran a fer des de l'entrada de lo que és la zona del cementeri cap aquí, que no hi ha cap perill, i mentrestant guanyarem dies, guanyarem un temps necessari per poder clarificar amb aquesta feina tècnica que se fa a dia d'avui per prendre les decisions que mos aconsellin els tècnics.
I 170 persones han estat identificades i un detingut per presumpte delicte contra el patrimoni és el resultat de l'ampli dispositiu conjunt que aquest dimecres han desplegat a l'antiga presó de Palma, la Policia Nacional i també la Policia Local. Una operació que no s'ha fet per desallotjar els residents de les instal·lacions, sinó per mor de les queixes veïnals dels darrers mesos. També per dur un control de les persones que hi viuen, Carme Moreno.
L'edifici es troba abandonat des de l'any 1999 i en els darrers anys s'ha multiplicat el número de persones que hi pernocten. Segons els residents a la zona, hi viuen entre 400 i 500 persones. Una d'aquestes persones que fa més anys que viuen a l'antiga presó de Palma és Naurora, la dona que treballa un menjador escolar, ha defensat actuacions com aquesta perquè, diu, posen ordre entre les persones més conflictives que viuen a l'edifici. En el seu cas, la carestia de l'habitatge l'ha sotmesa a viure aquest edifici abandonat. Ella i el seu marit fan feina, però no poden accedir a un habitatge digne.
Entonces, claro, nosotros somos gente trabajadora, mi marido trabaja, yo trabajo. Gracias a Dios, donde yo vivo está limpio, porque ahora lo hemos pintado, lo hemos adaptado a nosotros. Porque el problema no es eso, porque es el alquiler, que no es que no podemos con el alquiler.
A més de Naurora i el seu marit, i altres persones que viuen a l'antiga presó de Palma, són els migrants algerians que han vengut a Mallorca de manera irregular en barca. Andai ha explicat que la travessia va ser perillosa i que una vegada aquí veu que es viu millor al seu país.
Vivimos mal aquí, tot el frío, no a comer, no hay nada, etc. Todo está mal. Este chico es buena gente, quiere trabajar, quiere ser renta. Yo no trabajo. Ojalá yo tenga trabajo. Cojo a mi madre mejor, que tu familia mejor.
Un dels companys d'Andai és en Nabdet Jadouil, té 22 anys i explica que la situació a l'estat espanyol no és fàcil.
Antes, trabajar en Sevilla, 7 meses, he perdido mucha fuerza. Trabajar en naranja, coger 80 cajas de naranja. 80 cajas un día para 50 euros. Después, volver aquí.
El grup d'algerians en què ha parlat Iveta Ràdio s'ha mostrat a favor de la regularització de migrants aprovada pel govern espanyol.
També han parlat amb veïns de la zona que expliquen que els habitants de l'antiga presó de Palma han canviat.
Segons aquest testimoni, les queixes veïnals són per la venda de droga i robatoris als vehicles dels voltants. Les famílies de l'escola Casca Piscol, propera a l'antiga presó, també han assegurat que hi ha un clima d'inseguretat. El passat mes de març, els agents de la policia local de Palma varen notificar als residents el desallotjament, però no es va arribar a fer efectiu. En aquell moment, les entitats del tercer sector social varen manifestar la seva preocupació pel futur dels residents sense llar.
Moment ara per llegir la premsa, començant, Toni, a les Illes, que avui segueix parlant de migració i d'habitatge.
És així, dos temes recurrents, han de dir, a les portades, però avui a les de paper també hi ha una fotografia comuna. Ahir va haver-hi una batuda a l'antiga presó, en parlàvem just ara mateix, i les fotografies es poden veure a les portades dels dos diaris en paper, el Diari de Mallorca, que en titular assegura que les patronals donen suport a la regulació de migrants, en certa manera relacionat. Última hora, en canvi, diu que el lloguer ha tocat sostre perquè els llogaters no poden pagar més. Per tant, també, d'alguna manera relacionat amb aquest testimoni que escoltàvem just ara. La fotografia és semblant a la del Diari de Mallorca, però parla d'una altra visita a la presó, deixant clar que no és la primera vegada que passa. Mallorca Diari, per la seva banda, i en Jan Bals Digitals, diu això de la batuda de segon tema, perquè en gros diu que Marc Pons admet haver-se reunit amb Koldo en 4 o 5 ocasions. OK Baleares entrevista un jove que va agredir un altre perquè robava, segons s'assegura. De segon, treu una denúncia de Gabriel Bibiloni per no haver estat atès en català a un conegut centre comercial de bricolatge. Curiosament, ara Balears diu que el català no s'empra a bastament i sobretot a les escoles, i a les Pitiuses, tant Diario com Periódico, obren amb el mal temps. El Diari, un bombard presentat pel temporal a la zona de Talamanca, el Periódico fa recompte i parla d'una 50 d'incidents, eren 49 al seu tancament, avui ja han sabut que se comptabilitzen 53. I el Menorca diu que Vueling redueix dràsticament els vols a Barcelona durant els mesos majors de l'hivern.
I la premsa estatal segueix avui parlant de trens i de política internacional.
És així, és una qüestió que ja podem avançar que durarà bastantes portades més o bastant de dies més. En el cas concret del País, el titular gros en aquest cas deixa de banda la qüestió ferroviària i diu que Trump amenaça ara l'Iran amb un atac similar al que es va produir a Venezuela. Fotografia, en aquest cas, ben interessant, de la nevada, la gran nevada que va haver-hi a Madrid, feta amb màquines per llevar la neu a les carreteres. El Mundo, en canvi, obre les totes dient que la DIF, i passam ja a la part ferroviària, no entrega l'informe de riscos de la via que va col·lapsar. Mostra una imatge, això sí, dels preparatius del funeral per les víctimes d'aquest accident. I ABC el que diu és que la DIF també va detectar 130.000 travesses defectuoses a la via, en treu una fotografia ben grossa a la portada, i que encara així va mantenir el servei. Pel que fa a La Vanguardia, en canvi, que prefereix obrir una fotografia del futbol a la seva portada, parla en text del Rodalies, diu que es multiplica el temps d'espera d'aquest servei, tant al Rodalies com a l'AVE.
Hem arribat a les 7:30. El sector agrari treu avui els tractors a Mallorca i Menorca contra l'acord de Mercosur i en defensa del seu futur. Assaja, UPA i les cooperatives partiran de ben pres des de diferents municipis de Mallorca per trobar-se a Ses Torres, Ariany, a les 10 del matí.
El president d'Assaja Balears, Joan Company, explica que surten al carrer perquè el seu futur està en joc a causa de la política agrària comuna post-2027 i per l'acord de la Unió Europea amb Mercosur.
Sí, tota l'agricultura intensiva té molt de problemes per sobreviure degut a que li han llevat molt de productes químics per poder seguir fent feina, no? I això suposa un canvi important en la manera de fer feina, que no tothom està preparat, d'acord? Llavors serà un tema de tamany d'explotacions. I aquí comença a entrar gent de fora, és a dir, lliure competència, vol dir que per poder competir hauràs de tenir tamany més grossos.
I d'altra banda, Unió de Pagesos i APAEMA s'han citat també a la mateixa hora a Sant Fusteret, a Palma, des d'on aniran cap a Gama per acabar davant de Mercapalma. A Menorca, els pagesos es concentraran més tard, a les 12:30, al recinte firal d'Es Mercadal, on es llegirà un manifest conjunt amb les principals reivindicacions del camp.
I avui també ens fixam en un altre col·lectiu, els treballadors dels serveis ferroviaris de Mallorca, que han congelat les mobilitzacions als trens.
Això després d'una primera reunió amb la gerència de l'empresa en què es va comprometre fer millores de seguretat. Demà matí es tornaran a reunir.
I suport de les entitats socials de les Balears al nou reial decret per a la regularització extraordinària de migrants.
Metges del Món, la Xarxa per a la Inclusió i el Col·legi de Treball Social defensen que aquesta mesura serà clau per avançar en una societat més cohesionada. Andreu Grimalt és director d'APN.
Bueno, lògicament, persones que estaven treballant en negre i ara podran regularitzar la seva situació laboral, persones que de vegades no tenien molta dificultat per empadronar-se per aquesta situació administrativa irregular, ara podran empadronar-se a l'habitatge allà on realment viuen, i per tant desmuntant tot aquestes fake news i totes aquestes mentides que se van llançant de que suposarà un increment de saturació del servei públic.
I 170 persones han estat identificades i una ha estat detinguda per un presumpte delicte contra el patrimoni dins l'operatiu policial desplegat ahir a l'antiga presó de Palma.
El dispositiu conjunt de la Policia Nacional i la local ha estat per mort de les queixes veïnals els darrers mesos. Una de les persones que fa més anys que viu a l'edifici abandonat, Aurora, ha defensat actuacions com aquesta per posar ordre entre les persones més conflictives que viuen a l'edifici.
Entonces, claro, nosotros somos gente trabajadora, mi madre trabaja, yo trabajo, gracias a Dios, donde yo vivo está limpio, porque ahora lo hemos pintado, lo hemos adaptado a nosotros. Porque el problema nuestro es porque es el alquiler, que no es que no podemos con el alquiler.
I es Castell es troba fins avui a les dues en dol oficial arran del despreniment mortal a Cala Sant Esteve.
El succés ha provocat la mort d'un home de 66 anys. Ahir la dona, que es trobava al mateix dormitori que la víctima en el moment de l'accident, va rebre ja l'alta hospitalària.
La borrasca Christine deixa 90 incidents a les Balears des d'ahir a les 12 del migdia i fins avui matí. La mitjor part ja ha passat i només es mantenen els avisos grocs per mala mà.
La majoria de les incidències, 53, han estat a Eivissa, 24 a Mallorca i 12 a Formentera. La gran part són caigudes d'arbre. Pedro Ladaria, tècnic d'emergències, en declaracions fa uns minuts a l'informatiu matí.
La majoria són caigudes d'arbrat o d'elements urbans que cauen per culpa del vent. Hi ha hagut també alguna inundació de via pública, ja especialment a Mallorca, per acumulació d'aigua, no per aiguats importants, sinó per tot el que ha arribat a ploure els darrers dies, pues, algun lloc ha saturat.
Un dels incidents més greus ha estat la caiguda d'un pi damunt un habitatge a Sant Josep de Satalaia que acabava de ser desallotjat per precaució.
Sàpiguem també quina serà la situació en concret d'avui, d'aquest dijous. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui tornem a encetar una jornada que ens vendrà marcada pel vent i l'onatge, tot i que el vent afluixa una mica respecte d'ahir. Bufarà moderat, en qualque que fort, això sí, principalment de llebeig i també de ponent. Per tant, a la costa més exposada, l'onatge encara serà intens al llarg del dia. D'altra banda, quant al cel, ens espera un dia bastant carregat de núvols i fins i tot amb pluges. Al llarg del matí ja tindrem una tongada de precipitacions, pluges febles, això sí, tot i que a partir del capvespre i principalment en el sector de les Pitiuses, tindrem una nova tongada de pluges i aquestes sí que podrien ser més importants. Això sí, entre Mallorca i Menorca, no esperen que aquestes pluges acabin afectant, més enllà de punts del migjorn i del ponent de Mallorca. I d'altra banda, pel que fa a la temperatura, avui notarem un petit augment de la mateixa, esperant que els valors més elevats girin aproximadament entre els 14 i els 16 graus. Ara mateix tenim a Menorca 7 graus a Ferreries i 10 a Castell. A les Pitiuses, 9 graus a Santa Gertrudis i 12 a la Savina. I a Mallorca, 10 graus a Artà, 11 a Set Salines i 13 a Santa Ponça.
Informatiu Matí. Esports.
Encetem ara els esports i parlant del Reial Mallorca, que recupera Manu Morlanes per al duel contra el Sevilla. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Sí, el migcampista va tornar a entrenar amb la resta dels seus companys ahir a Son Bibiloni. Podrà entrar a la convocatòria per jugar dilluns l'importantíssim partit contra el conjunt andalús. El que no entrenaren amb el grup són el capità Antonio Raillo, també Maras Cúmbula i Toni Lato. Veurem si qualque jugador del tres pot arribar a temps per disputar aquest partit o són baixa per jugar contra el Sevilla. El Mallorca tornarà a entrenar avui de matí i, mentrestant, la direcció esportiva continua fent feina a contrarrellotge per fermar algun fitxatge que millori la plantilla. Han de recordar que dilluns vespre es tancarà el mercat d'hivern i, de moment, només ha arribat el Francesc Alumbà, que encara no ha debutat amb l'equip. I a la Champions, el Barça és l'únic equip espanyol classificat pel vuitens de final. El conjunt català va guanyar per 4-1 al Copenhague, un partit que va començar perdent. És el futbolista del conjunt blaugrana, Koundé.
Contento de ganar, de entrar en el top 8. Es verdad que, bueno, nos gusta a veces un poco complicar, ¿no? No hemos empezado bien el partido. Hemos filtrado demasiado pases por dentro, yo el primero, y hemos encajado un gol que era perfecto para su plan de partido, que era estar en un bloque bajo.
I el Madrid i l'Atlètic de Madrid hauran de jugar el play-off després de perdre a nit els seus partits. El conjunt blanc va caure per 4-2 contra el Benfica. El tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, reconeixia el mal partit del seu equip.
Hemos estado lejos de lo que queríamos ser, de la dificultad del partido, de la exigencia del rival, del ambiente, de lo que ellos se jugaban, de lo que nosotros nos jugábamos. Yo creo que no hemos sido capaces de estar 90 minutos a la altura de lo que necesitábamos.
I l'Atlètic de Madrid també haurà de jugar el play-off. Els matalassers varen perdre per 1-2 contra el Bodø Glimt noruec. El Cholo Simeone, això sí, diu que els seus jugadors feren un bon partit.
No encuentro el que pedirle más. ¿Por qué? Porque obviamente están trabajando bien, se están esforzando, están compitiendo como lo están haciendo. No podemos ser contundentes de cara a gol en los últimos metros. Bueno, como siempre digo, ya espero que aparezcan estas situaciones como el otro día, el gol en contra, a favor, lo que pasó, el 3-0.
I l'Atlètic Club, que va perdre per 2-3 contra l'Sporting de Portugal, s'acomiada de la competició, i el Villarreal també diu adeu a la Champions. Ho fa sense haver guanyat cap partit. A nit va caure per 3-0 a l'Everkusen. El sorteig del play-off se celebrarà demà a les 12 del migdia. El Madrid podrà jugar contra el Bodø Glimt noruec o el Benfica, i l'Atlètic de Madrid s'enfrontarà a Galatasaray o Bruges. I l'Arsenal de Mariona Caldentei disputarà la final de la primera Copa de Campiones de la FIFA. Ho farà després d'imposar-se per 6-0 a l'Asfar del Marroc, campió de la Copa d'Àfrica. La mallorquina va marcar un gol de penal. Ara l'Arsenal s'enfrontarà a la final al Corinthians brasiler, campió de la Copa Libertadores, que va guanyar per 0-1 al Gotham de Nova York a les semifinals. La gran final de la competició es disputarà diumenge a la 1. I a la primera federació, pocs dies de finalitzar el mercat de fitxatges, l'UD Eivissa ha realitzat ja 6 incorporacions. Tot i així, el seu director esportiu, Javi Lara, vol continuar millorant la plantilla.
Evidentemente siempre estamos dispuestos a mejorar y vamos a intentar mejorar el equipo pues, hasta el último día de mercado. Yo creo que ya hemos hecho una mejora, pero tanto con los que han venido también como con los que estaban anteriormente, ¿no? Que se ve otra energía. Pero bueno, ya cuando... La setmana que viene ja hablarem més tranquil·lament.
Javi Lara també va confirmar la sortida del jugador Ernesto Gómez. Amb ell seran 7 els jugadors que han sortit de l'UD Eivissa en el present mercat d'hivern. I en ciclisme, les Challenge Mallorca masculines van setar ahir amb victòria d'Antonio Morgado el trofeu de Calvià en sortida i arribada a Palma Nova i un total de 148 quilòmetres de recorregut. El portuguès de Teams Emirates, que va ser tercer l'any passat en aquesta mateixa cursa, es va imposar a la recta final a l'espanyol Héctor Álvarez. Precisament, el ciclista valencià de 19 anys de Movistar Team va parlar del final d'etapa i també de les condicions meteorològiques.
Sí, sabíamos que queríamos ir juntos hasta el final porque era un circuito donde dos corrían mucho más que uno y que nos la jugaríamos al sprint y ha sido mejor que yo y solo darle la enhorabuena y mejorar para la siguiente poder ser yo quien levante los brazos. Bueno, la verdad que no ha sido el mejor día en bici, ¿no? Para andar en bici, pero bueno, cuando ya quedan 30 kilómetros se me ha olvidado todo el tema meteorológico, había que darle a las piernas y olvidándose de todo parecía que hacía hasta calor.
I avui es disputarà la contrarrellotge per equips, que podreu seguir en directe per IB3 Televisió, amb 24 quilòmetres de recorregut, amb sortida a Ses Salines i arribada a la colònia de Sant Jordi.
Gràcies, Miqui. Són ara les 7:41. Fem una pausa.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
7:42, José Luis Ábalos ha anunciat que deixa la seva acta de diputat al Congrés i això suposa canvis parcials amb la seva situació processal perquè ja no és aforat. L'exministre de Transports fa 2 mesos que està en presó preventiva pel cas Mascaretes.
L'exministre ha anunciat a la xarxa social la seva decisió després que el Tribunal Suprem hagi decidit mantenir-lo a presó preventiva. Actualment hi ha 2 peces d'Ábalos a l'alt tribunal. El cas de les Mascaretes seguirà en el Suprem perquè ja s'ha fet tota la instrucció, però l'altra causa, la de compondre concursos d'obres públiques, no, i per tant, com que ja no és aforat, passarà a l'Audiència Nacional amb la resta d'investigats.
Una decisió que és positiva per al grup parlamentari socialista al Congrés.
Sí, perquè els socialistes recuperen d'aquesta manera un diputat que varen perdre quan Ábalos va passar al grup mixt. Té una substituta, Ana María García, la següent de la llista del PSOE per València. Probablement prendrà possessió al ple del proper dia 10 de febrer.
I el portaveu socialista junt al Parlament, Marc Pons, ha declarat aquest dimecres com a testimoni a l'Audiència l'Audiència Nacional pel cas Hidrocarburs. Pons ha reconegut haver-se reunit 400 vegades amb Koldo García, exassessor del Ministeri de Transports, però ha negat qualsevol vinculació d'aquestes trobades amb la concessió de llicències d'hidrocarburs.
Pons, que va ser cap de gabinet de l'exministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, ha declarat com a testimoni en la causa pel presumpte frau milionari de l'IVA d'hidrocarburs relacionat amb l'empresa Villafuel. El seu nom apareix en un informe de la Unitat Central Operativa, la UCO, de la Guàrdia Civil. Segons ha explicat, les reunions en Koldo varen ser estrictament laborals, inclòs una trobada molt breu per un assumpte de costes i una coincidència en una reunió d'alt nivell entre Rivera i l'exministre José Luis Ábalos. L'informe de l'UCO assenyala contactes entre Pons i García l'abril i el juliol de 2021, coincidint en la tramitació del permís de Villafuel com a operador d'hidrocarburs. Tot i això, Pons ha insistit que no va intervenir en cap gestió relacionada amb aquesta empresa. Aquest dimecres també estava citat el propietari de Villafuel, Claudio Rivas, que ha decidit no declarar per ara. L'investigació continuarà avui dijous en noves declaracions, entre elles la del comissionista Víctor de Aldama, que s'ha compromès a col·laborar amb la justícia.
I encara de la política, el Parlament reprèn l'activitat després de l'aturada del gener i les que ha carregat contra la negativa del govern de pactar un nou sistema de finançament.
Els socialistes critiquen que la presidenta Proens hagi rebutjat comparèixer a la Cambra Autonòmica per explicar el seu posicionament i més per Mallorca. I Menorca rebutja la proposta del govern espanyol perquè consideren que es queda curta. Són la socialista Pilar Costa i l'ecosobiranista Lluïsa Pesteguia.
Instam en el govern de les Illes Balears que com a mínim negociï amb el govern d'Espanya una proposta que ens situa en un dels millors llocs en aquest sistema de finançament.
I la presidenta del govern no mos ha citat. No mos ha citat a dir, escolta, qui està disposat a fer un front comú per millorar, ara que tenim la possibilitat de modificar el sistema de finançament després d'estar 14 anys caducats en governs del PP i del PSOE?
El popular Sebastià Sagreras ha justificat el seu posicionament perquè la proposta de nou sistema de finançament no té en compte cap dels principis que reivindicava el govern, com per exemple la superpoblació, i a això s'hi afegeix un atac, ha dit Sagreras, a l'autonomia fiscal de les Illes.
Mereixen saber els ciutadans de les Illes Balears que el senyor Sánchez i la senyora Montero estan amenaçant aquesta autonomia fiscal i amenaçant en tornar a posar per part de l'Estat l'impost de successions i donacions, que des del Partit Popular sempre han dit que era un impost injust.
Sobre la relació entre Partit Popular i Vox, en vista al final de la legislatura, Vox assegura que farà complir als populars els acords que van permetre que els pressupostos de 2025 i no descarta, diu, donar suport a uns de nous. És Manuela Cañadas.
Pues ahora estamos pendientes de que se cumplan esta serie de acuerdos y luego ya, si el Partido Popular quiere, hablaremos de presupuestos en el 2026, aunque creo que no tiene mucho interés porque los puede prorrogar y ya llegar hasta las elecciones.
I de l'exterior, als Estats Units, la Reserva Federal manté els tipus d'interès després d'haver-los rebaixat un quart de punt al mes de desembre. D'aquesta manera se situa en l'interval objectiu del 3,5% al 3,75 en mínims de finals del 2022.
El president de la Fed, Jerome Powell, ha defensat aquesta decisió. Explica que des de fa un mes han detectat senyals d'estabilització i un refredament del mercat laboral. Afirma que les mesures d'inflació esperada a curt termini han disminuït i assegura que la majoria de les mesures d'expectatives són coherents amb l'objectiu d'inflació del 2%.
Israel ha enterrat el cos del darrer hostatge que tenia Hamas amb una cerimònia televisada i seguida per drons. El rellotge de la plaça dels hostatges finalment s'ha detengut.
I ho ha fet davant una multitud que ha fet el compte enrere. Per celebrar que aquesta etapa s'ha acabat. Mentrestant, a Gaza demanen que es reobri ja el pas de Rafah, que els uneix amb Egipte, la principal via d'accés a l'exterior de l'enclavament, perquè els ferits més greus puguin rebre atenció mèdica, ja que als hospitals de la Franja no hi ha res, ni tan sols paracetamol.
Per cert, que la plataforma de solidaritat amb el poble palestí i Eivissa en Palestina ha convocat una altra manifestació. Sortirà aquest dissabte a les 5 de l'hora baixa del passeig Vara de Rei amb el lema El silenci és complicitat. La protesta ha estat organitzada en el marc de l'anomenada acció de la xarxa solidària contra l'ocupació de Palestina i li donaran suport 38 ciutats espanyoles. I encara un apunt més, una nova amenaça de Donald Trump. En aquest cas, a l'Iran, el president dels Estats Units afirma que atacarà el país persa si no negocia de manera immediata un nou acord nuclear.
Trump diu que una armada enorme es dirigeix cap a l'Iran i que està preparada per complir la seva missió com a Venezuela. El govern iranià ha contestat i diu que creu més probable la guerra que la negociació.
I un jutge federal dels Estats Units ha suspès de manera temporal les detencions de refugiats que estan a l'espera de la targeta de residència permanent a l'estat de Minnesota.
Tot quant el president dels Estats Units, Donald Trump, també ha advertit al batlle de Minneapolis que està jugant amb foc, ha dit, si no aplica les lleis federals contra la migració.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I vols parlar ara de la despesa turística presencial amb targeta Espanya que va incrementar més d'un 7% el 2025 en comparació amb l'any anterior. És una anàlisi del BBVA que explica com la despesa dels turistes espanyols es va mantenir estable durant tot l'any enfront d'una forta moderació del creixement internacional.
L'informe assenyala que el sector turístic va tancar el 2025 amb un balanç positiu. Durant el tercer quadrimestre de l'any passat, la despesa turística total amb targeta va créixer un 6,5% en taxa interanual gràcies a l'acceleració del turisme nacional que va compensar la desacceleració de l'estranger, que va créixer a un ritme més moderat. Durant les festes de Nadal, la despesa turística va créixer un 3% interanual, que és una taxa inferior a la de campanyes anteriors.
La Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d'Empresa han entregat els premis Ibemprèn i han renovat el conveni per a donar-los continuïtat. Enguany han reconegut 3 aplicacions web i també un projecte de formatgeria.
Aquest projecte de formatgeria, de fet, és el treball de final de màster en enginyeria agronòmica de Jaume Miquel.
Una construcció, en l'estudi econòmic, en tot el que implica aquest tipus de projectes i donar, per tant, aquest valor afegit en el sector primari. Que vegin que realment hi ha una activitat econòmica molt gran amb uns rendiments que es poden ser positius.
La resta de guardonats han desenvolupat aplicacions web. El primer premi de treball de final de grau ha estat per Juan Tan Pan.
Cuando era pequeño tenía un pájaro, un día lo perdí y ya no pude recuperarlo. Entonces lo que hice es una plataforma web con una base de datos donde tú puedes registrar los datos y si te pierdes la gente puede hacer una foto al pájaro, detecta la especie y hace una consulta a la base de datos para saber el contacto del dueño.
Els guardons Ibemprèn ja sumen 4 edicions i aquest dimecres se'n van assegurar al Manco una 50.
Set i 51 minuts, sortim ara en directe. Vos ho veníeu explicant. Durant aquest informatiu matí, el sector agrari protesta avui amb una tractorada en contra de la política agrària comuna prevista després del 2027 contra el pacte amb Mercosur i per l'excés de burocràcia. També per reclamar més rendibilitat i un millor futur. Un dels pagesos més matiners són els del migjorn de Mallorca, que ja estan en dansa per arribar a les 10 del matí a Ses Torres. Connectam amb na Cristina Bausà, que ja fa una estona, que és a Campos. Cristina, bon dia. Ja estan a punt per partir cap a any.
Bon dia, ja hi ha alguns tractors aquí a Campos, de fet en veiem 3, però també és cert que hi ha gent que pel que sembla ha vingut amb el seu cotxe o té el tractor aparcat a una altra banda i l'anirà a cercar després. En concret, ara som a Campos, a la sortida cap a Porreres, i en aquests moments ja m'acompanya la secretària executiva de la Unió de Petits Agricultors d'UPA, ella, la Joana Mascaró. Senyora Mascaró, bon dia. Dèiem que avui sortiu a la carretera per protestar contra la PAC post-2027 i aquest acord amb Mercosur. Per què i de quina manera vos perjudica?
Hola, bon dia. Mira, nosaltres protestam, sobretot hem fet 3 blocs. Un és la nova PAC. La nova PAC distorsiona totalment la PAC que hem tingut fins ara, la dilueix dins un pressupost general i té una retallada bastant grossa, i això vol dir que els estats membres podran decidir cada un així com aplica la seva PAC. I això el que fa és distorsiona el mercat global i separa, de qualque manera, per dir-ho, tots els pagesos de la Unió Europea. Tindrà normativa diferent. I nosaltres el que demanem és que hi hagi una PAC, com està fins ara, per tots igual i les mateixes normes. Després, l'altre bloc és el tema Mercosur. Mercosur, nosaltres no és que no estiguem a favor dels acords comercials, però acords comercials justs. I aquest, realment, pel sector primari, ha estat una moneda de canvi i no tenint la mateixa normativa que aplicaran els altres països tercers per dur ser productes aquí. Nosaltres tenim la normativa més restrictiva a nivell mundial, tant de benestar animal, com de sanitat, com fitosanitaris, i no tot el que demanem és que els productes que hagin d'entrar compleixin la mateixa normativa. Si no, no juguem amb igualtat de condicions i els nostres costos de producció són molt més alts degut a tota aquesta normativa que nosaltres aplicam.
Per tant, no estàu d'acord amb aquestes noves normatives que se volen aplicar. L'objectiu de la protesta d'avui, quin és?
L'objectiu és fer veure també a la societat que nosaltres complim una normativa, produïm productes sans, segurs, justs, i també el que feim també és reclamar que tinguin en compte la insularitat. Els nostres costes són molt més alts que els nostres companys, per exemple, de la península. Nosaltres el que demanem és que hi hagi una ratificació, igual que sortim nosaltres avui, surten tots els nostres companys de l'estat espanyol i d'Europa, que ens volen fer veure, volem que entenguin la nostra situació i que realment són necessaris que ens tinguin en compte.
De ben segur que ho entenen, que la societat ho entén, però també ens agradaria saber quants de tractors espereu que participin en aquesta protesta i quines són les carreteres que es veuran afectades per aquesta tractorada.
Mira, de tractors nosaltres en tenim confirmat 130. Que aniran cap a Ariany, més tota la gent que després aniran en cotxe, clar, que també aniran de vora ells. Supos que sí, que creem un poc de retenció, demanem disculpes a la societat si el poden molestar, però considerant que és necessari, que m'ho han de fer veure i hem de protestar per aquesta situació, que realment és injusta. Ara, per exemple, som a Campos, nosaltres sortim de Campos, m'ho juntem amb sort de Santanyí, els de Llumajor, m'ho veiem tots a Porreres, m'ho anem cap a Ariany, ben que dic que tota aquesta carretera d'aquí n'hi ha un poc saturada, perquè d'aquí parteixen més de 30 tractors. La banda de Manacor també n'hi ha, la banda d'Inca, ben que dic que per anar cap a Ariany, pues, totes les carreteres que se'n van cap allà estan un poc col·lapsades. Molt sap greu.
Moltes gràcies, senyora Mascaró, i ja ho heu sentit. Si avui agafeu el cotxe, alerta, perquè és possible que vos trobeu amb aquests 130 tractors que estan confirmats en aquesta protesta, perquè ja us hem explicat avui durant l'informatiu, a part d'aquesta, també parteix la protesta que està prevista, que està convocada per part d'Unió de Pagesos, que en aquest cas parteixen des de Palma i acaben a Mercat Palma. Tot i això, atenció i precaució i sobretot paciència, com bé ens ha explicat ara la secretària executiva d'UPA.
Bé, unes partides, aquestes dels tractors, que comencen a partir de les 8 del matí des de diferents punts, des de diferents localitats de Mallorca. Tornarem a connectar d'aquí a una estoneta amb na Cristina Abousa. Són ara les 7:56 minuts. Anem a la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Quan passegeu pel carrer dels Oms, a l'altura del carrer de la Missió Palma, hi trobareu un nou personatge, Josep Maria Llompart, assegut a un banc amb un llibre a la mà, i pareix que té ganes de conversar amb els amants i vinents que passen per aquest carrer. Coincidint dia per dia amb el 33è aniversari de la seva mort, com a colofó a tot l'any de commemoració del centenari del seu naixement, autoritats i amics s'han reunit aquest dimecres amb pluja per donar-li la benvinguda a Sandra Martínez.
Es tracta d'un bronze realista amb un Josep Maria Llompart seriós, amb les cames creuades, la mirada cap endavant i un llibre entre les mans, assegut a un banc esperant companyia, una escultura amb ànima, tal i com cercava la seva creadora, Georgina Tarongi.
El repte era que fos reconeixible, sí, de fesomia i de tarannà, i que transmetés aquella energia que tots aquells que el van conèixer tan bé recorden. Ara bé, sobretot, he volgut que fos proper, que establís un diàleg amb el ritme quotidià de la ciutat, amb aquest carrer, amb els veïnats i amb les persones que per aquí transiten.
Un repte complert a parer de tots els assistents, entre els quals Cèlia Riba, neboda de Llompart, que valorava de forma especial que l'escultura convidi els passejants a fer-se la seva, com passa, per exemple, amb la de Macavits a Eivissa, Joyce a Dublín o Pessoa a Lisboa.
Serà una escultura més dintre d'aquest període que dèiem, aquests escriptors, sobretot, a l'abast de la gent, o sigui, que la gent es pugui fer una foto i pugui saber i digui qui és aquesta persona, què va fer perquè es mereixi tenir un banc i una escultura aquí. I això és molt bo, la veritat.
Aquest darrer reconeixement a Llompart ha estat fruit de la unió de l'Ajuntament, del Consell, del Govern i, esclar, de l'Obra Cultural Balear, entitat de la qual en fou president. El seu actual dirigent, Antoni Llebrés, destacava la seva importància i la comparava amb la de Joan Alcover, de qui enguany es commemoraran els 100 anys de la seva mort.
És el mateix fil que avui volem mantenir viu. La cultura com a compromís, la llengua com a element indestriable de la nostra identitat i la literatura com a dedicació al servei del país. Que aquest banc no sigui només una escultura, que sigui un lloc de trobada, de record i d'homenatge a Josep Maria Llompart, perquè continuï sent present simbòlicament per sempre entre nosaltres.
Perquè els mots que altre temps no sabíem han abocat al poble, un dels versos de Petita Història Familiar, es poden llegir al banc que acull aquesta figura, un poema que ha estat triat per la seva neboda per cloure l'acte enmig d'un mar de paraigües i amb la pluja com a taló de fons.
I arribarem a les 8 amb una punta encara de la cultura. L'actriu Susan Sarandon ha estat elegida per rebre el Goya Internacional 2026 a la cerimònia dels Premis del Cinema Espanyol, que seran dia 28 de febrer a Barcelona. Cate Blanchett, Juliette Binoche i Sigourney Weaver i Richard Gere han estat fins ara els guardonats amb aquest reconeixement. Just call my name, I'll be there.